trajectòria de Joan Pagès. A l'enterrament del meu amic hi érem tots els supervivents del feixisme que un dia fou l'amo d'Europa. En primer terme hi eren els de Mauthausen, que Joan Pagès rescabalà en sortir de l'infern per evitar que esdevinguessin nàufrags desmobilitzats per l'odi i el revengisme. Quan ell va crear, encara vivia Franco, l'amical de Mauthausen a Barcelona, es proposava precisament això, impedir que els supervivents dels KL nazis es dediquessin a gemegar i a pastar venjances. L'amical de Mauthausen a nivell de tot l'estat espanyol contribuí a fer inviable l'arrelament del feixisme denunciant els horrors físics i morals que aquest havia provocat arreu d'Europa. Quan Joan Pagès i els seus companys de l'amical projectaven en la clandestinitat franquista aquella pel·lícula escruixidora i diapositiva sobre forns crematoris, caramulls d'ossos humans i altres imatges dantesques que les generacions de la postguerra ignoraven, no ho feia amb la intenció de desfermar moviments de revenja que, personalment, els hagués compensat de tants sofriments del cos i de la dignitat humana. No. Joan Pagès recorria el país amb aquelles imatges o presentant llibres sobre els monstres nazifeixistes amb un sol lema. Mai més. Que mai més ésser possibles aquells horrors i vergonyes. Que cap generació es deixi enlluernar. Que cap poble, en cap circumstància, es deixi arrossegar per les solucions feixistes que només poden acabar en imatges i fets que la Montserrat Roig ha pogut reconstruir gràcies, entre d'altres, a Joan Pagès. A 11:45 del 23 de desembre, el supervivent del KL nazi, Joan Pagès, parlà per primera vegada de la mort. Serenament li digui a la seva companya: «Truca a la residència perquè em moro». A la una ja era cadàver i encara pogués saludar abans el seu germà Josep, que baixà de Palamós per passar el Nadal plegats. A l'enterrament hi eren tots els que hem sobreviscut. La generació de la guerra provocada pel feixisme, la dels camps d'extermini, la de les presons i les guerrilles, la de la llarga clandestinitat, la dels torturats, bregats, condemnats al pacte de la fam per no haver-se sotmès al règim feixista. De totes les tendències, des dels meus companys expedientats el 1951, López Raimundo i Félix Valero, fins a l'Andreu Balló, Salvador Grau Mora, els senadors Benet i Xirinacs, els seus companys i diputats Miquel Núñez i Soli Barberà. I eren, a més drets que ningú, els supervivents de Mauthausen, Mariano Constante, Sugranyes, Plantes i altres que vingueren de França aclaparats per la notícia de la mort de Joan Pagès. Era el matí de Nadal. Un sol esplèndid lluïa sobre Barcelona. Joan Pagès era enterrat a la seva Catalunya i el fet de no haver deixat els ossos a l'escala de la mort de la pedrera de Mauthausen, el fet de no haver estat gasejat com el jove comunista Manolo Salvadorés, el fet de no haver estat científicament assassinat com el militant del PUM, Pere Vives, el fet d'haver resistit, sortir viu de l'infern, tornar a la seva terra, organitzar la denúncia permanent del feixisme, assistir a la llarga agonia del feixista Franco, votar en unes eleccions democràtiques, tot això constitueix la victòria de Joan Pagès i Moret, empordanès que un dia els nazis reduïren a un número i a un triangle blau per tota senya d'identitat. I ell ho va vèncer tot, recuperant els noms, la pàtria i el dret a viure. 30 de desembre de 1978.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Mm. Molt bona nit, amigues i amics. Tornem a ser Tirant de Llibres a Punt Set Ràdio. Avui és 19 de març de 2012 i avui tenim el programa número 193. La primera cosa que hem de fer, Joan, bona nit, és, ens has d'explicar aquest text que has llegit.
Sí,
de qui és?
És un text d'una autora que després en parlaré més abastament. És de Teresa Pàmies, del llibre Cròniques de Comiat, i va fer el desembre del 78, com ja he dit. Un text impactant, parla de Joan Pagès, una persona que va sobreviure als camps d'extermini nazis.
Probablement n'has parlat perquè la Teresa Pàmies ha mort aquesta setmana.
I a més ha mort aquesta setmana, sí.
Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Avui tindrem un programa força tapeït, oi?
Exacte, hem de saludar també la Yasmina Zawi. Bona nit, Yasmina.
Bona nit a tothom.
Que ens acompanyarà al programa d'avui. I com sempre saludem la nostra tècnica, la Gemma Grau, que ens fa un control tècnic excel·lent. Bé, doncs avui, després d'aquest text que ens ha llegit en Joan de la Teresa Pàmies, tenim una crònica des de les Illes Balears. Concretament, la nostra benvolguda companya Laia Martínez ens parlarà de l'actualitat de les Illes. I tenim, com dèiem fa un moment, la secció de literatura catalana. En Joan ens parlarà d'aquesta escriptora que ha mort aquesta setmana.
Per 42 anys.
Tenim sobre el fet literari. Tenim una conversa, una entrevista amb la nostra convidada, Yasmina Zawi, que ens parlarà de literatura i erotisme i concretament vol comentar-nos un parell de llibres que ha llegit, un de Carles Cortés, que es diu Sara, la dona sense atributs, i un altre llibre de Josefina Llaurador, que porta per títol Desig de paraules. Jordi, ens has de parlar de la literatura universal d'un dia mundial especial.
Sí, el Dia Mundial de la Poesia, que se celebra des de fa anys, organitzat per la UNESCO. I com que serà el 21 de març, en direm alguna cosa.
També tenim els microrelats, com cada setmana. En Joan ens llegirà diversos microrelats que ens ha enviat l'Associació de Relataires en Català. Avui en toquen un parell, un que es diuen Atrevir-se a viure i L'home que es plantejava la vacuïtat. Tenim, com sempre, llibres a la carta, ens els porta la nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons, i avui toca parlar d'un llibre de Francesca Aliern, El pont de la solitud. Acabarem, com sempre, el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
Literatura catalana.
Amics i amiques, fem un salt amb el programa que acabem de llegir i parlem de la literatura catalana, i dins d'aquest espai parlarem de la mort de l'escriptora Teresa Pàmies i de la seva vida i mort de l'escriptora Teresa Pàmies als 92 anys, que va morir a Granada ara fa una setmana aproximadament, on vivia allà amb els seus fills. Va ser filla del dirigent marxista Tomàs Pàmies i des de molt jove va ingressar a les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, la XESUC, el 1937, on va tenir un paper actiu des de la direcció. He parlat d'una persona que des de petita ja creia en el comunisme i va lluitar per això. Als 20 anys, l'any 39, es va exiliar a França, clar, després de la pèrdua de la guerra, per no ser, diguem-ne, represaliada, va haver d'exiliar-se primer a França, i després va anar a parar a Cuba, a la República Dominicana, i finalment es va establir a Cuba. Fins llavors havia estat autodidacta, finalment va estudiar periodisme, i el 1947 va tornar a Europa, en concret a Praga, on va treballar a la ràdio en emissions en català i castellà. Això d'aquesta estada a Praga, hi ha un llibre que és, diguem-ne, molt emblemàtic, que és Testament a Praga, que va fer juntament amb el seu pare, i que, a més, feia de periodista a una emissora de ràdio, que és el Ràdio Pirenaica, molt coneguda per la gent que hem viscut aquí el franquisme i el feixisme aquí a Catalunya, que es deia, tenia com a lema l'única emissora espanyola, deien, sense la censura de Franco. I era una emissora que es feia amb una curta des de Praga, no? I ella era de les que parlava allà, era periodista allà, i feia les notícies en català i en castellà, perquè hi havia també una emissió en català. També va col·laborar a Serra d'Hort i Oriflama des de l'exili. Finalment es va casar amb Gregorio López Raimundo, que era el secretari general del PSUC, en què va tenir no 5 fills, sinó 3 fills, perquè en tenia 5 de fills, però 3 va ser amb una altra persona, un altre home. i entre els quals el fill més conegut és l'escriptor Sergi Pàmies. La seva relació la va descriure en un llibre que es diu Amor clandestí del 1976. El 1971 va tornar a Catalunya, i de fet no va ser massa represaliada, tot i la història que portava al darrere, i es va abocar a la literatura. Precisament tinc un record molt especial amb la Teresa, perquè la vam convidar un dia a l'Institut Baix Montseny d'aquí a Sant Celoni perquè ens expliqués una mica les seves vivències i perquè vam llegir un llibre d'ella, i tot i ja ser una mica gran, doncs tenia una energia que realment ens va impressionar a tota la gent que la vam sentir, no?
Això deu fer força anys.
Fa uns quants anys d'això, sí. Això deu fer, hem de comptar uns 15...
anys.
15, no tants, però 15 anys o així ens deu fer. El 70 havia escrit amb el seu pare una de les seves obres més reconegudes, com ja he dit abans, Testament a Praga, que va ser Premi Josep Pla de la Narrativa de l'any 71. I va tenir el Premi de Crítica de Serra d'Or de Prosa Narrativa el 72. Des de llavors i fins a l'última hora, que és l'assaig a Ràdio Pirenaica del 2007, les seves obres, novel·les, assaig i narrativa, són títols que retraten la història i la seva trajectòria. I d'aquests llibres destacaria Un quan eren capitans, del 74, Gent del meu exili, del 75, Dona de pres, del 75, Jardí enfonsat, del 92, i La filla del Godari, del 97. El 1984 és honorada amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. L'any 2000 rep el Premi de la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona. I finalment, el 2001, és un any molt important perquè rep el guardó més important per tot escriptor o escriptora que escrigui en català, que és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. De fet, cal dir, i això jo sempre que parlem dels Premis d'Honor ho diem, és una vergonya que de 42 premis que s'han donat, només li hagin donat el premi a 3 dones, com si no hi hagués dones importants, com perquè els donés un altre premi. Per tant, des d'aquí, reclamem que el jurat del premi que designa el Premi d'Honor doncs no sigui tan masclista ni androcèntric i tingui en compte que hi ha dones que tenen un valor molt important a l'hora d'escriure. A part de Teresa Pàmies, aquí l'han donat a 3 persones, que són Teresa Pàmies, Mercè Rodoreda i Montserrat Abelló. Tots els altres han estat homes. I penso que, en fi, la proporció és d'un tant per cent esborronador que hauria de fer replantejar aquest jurat a les seves eleccions. Bé, després també cal dir que Pàmies és una persona que va viure, en diuen que és la cronista de la postguerra i de la guerra i de la postguerra, per tant, de la memòria històrica, però també va ser una persona activa fins fa poc. Fins que es va emmalaltir de bo i va haver d'ingressar a aquesta residència, va estar escrivint articles a diaris, a revistes, i a Catalunya Ràdio fins i tot va col·laborar fent unes cròniques que feia ella des de casa seva, i va continuar escrivint el diari Avui fins al novembre d'aquell mateix any, del 2009, i a partir d'abans ja, clar, va haver de retirar-se, perquè ja el tema del cap i tal, doncs clar, com tens ja 90 i pico d'anys, les coses ja no van com haurien d'anar, no? I dic que, per acabar tot això, que és una persona que ha estat molt, diguem-ne, ben considerada per molta gent, i només diré en general una mica les persones que n'han parlat una mica amb el seu subtítol breu. El mateix president de la Generalitat, Artur Mas, ha dit que ha representat la continuïtat de Catalunya d'abans de la guerra, del 36 al 39. Òmnium Cultural diu serà recordada pel seu compromís polític inalterable amb el país. De fet, va mantenir les seves conviccions, tot i ser autocrítica amb el tema de l'estalinisme, va ser un antiestalinista convençuda, tot i ser comunista. Mascarell, el conseller de Cultura, destaca la vinculació de Pàmies a les millors tradicions i valors. Trias, alcalde de Barcelona, va personificar el compromís ideològic i l'esperit irreductible. Dolors Camats va dir que és una dona i una comunista compromesa. Clar, Camats, com que és comunista, doncs també parla d'aquest tema. I Esquerra Republicana exalça el compromís de Pàmies amb la política, la cultura i Catalunya. I amb això, doncs, donaríem per acabat aquest espai.
Sobre el fet literari.
Bé, és un quart de deu, continuem en directe tirant de llibres i estem a la secció de sobre el fil literari. Hem de conversar avui amb Yasmina Zawi sobre literatura i erotisme. Bona nit, Yasmina.
Bona nit.
Bé, t'hem convidat perquè tenim entès que has fet un treball de recerca a l'Institut Baix Montseny sobre aquest tema i la primera pregunta és obligada. El tema, per què?
Bàsicament perquè quan vaig llegir el títol em va encuriosir molt saber de què anava.
El títol vols dir les propostes que els diferents
sí.
departaments de l'Institut sí. proposen als alumnes?
Sí, és a dir, la llista dels títols del Departament de Català, al veure literatura eròtica em va encuriosir moltíssim perquè no sabia que existia una literatura especialitzada en erotisme. I vaig dir, doncs va, fem un treball d'aquest tema i el vaig escollir.
I bé, has treballat llibres de literatura universal, però també alguns llibres de literatura catalana, literatura
sí.
en català. I el primer d'aquests llibres que ens vols comentar és un llibre de Carles Cortés, Sara, la dona sense atributs.
Exacte.
Aquest llibre, com arribes a ell? Com el coneixes? Potser per algun premi que havia guanyat?
Sí, aquest llibre, concretament va guanyar el premi La Vall d'Albaida el 2009 i es va publicar el 2010. I pràcticament, quan vaig llegir a internet el que seria un resum per qui el vulgui llegir, em va encuriosir moltíssim i arran d'això també vaig contactar amb l'escriptor. I a partir d'aquí doncs, vaig dir, si faig una entrevista amb l'escriptor seria molt ideal que em llegís el seu llibre per entendre bàsicament com fa ell literatura eròtica. I em va encantar.
Vas parlar amb ell?
Sí, en persona.
En persona?
Sí, vaig fer-li una entrevista.
I també vas incorporar el treball de recerca?
Sí, sí, sí.
I el llibre que explica? Són contes? És una novel·la?
És una novel·la, un relat breu, concretament, sí, es podria dir breu. I la veritat és que aquest llibre té dues parts, val? La primera part tracta l'erotisme molt sensual, molt carinyós, entre una parella, Sara, que és la protagonista, i la seva parella, que es diu Ismael, que és un noi pràcticament de 25 anys, és molt més jove que ell, i és estudiant, universitari, i el coneix arran de que veu un anunci en un diari que diu així, si no us fa res, llegeixo, que diu, tu mereixes un bon massatge, una bona companyia al teu costat, perquè qualsevol edat és bona per aquestes coses. Gabriel, 25 anys, t'espera. Fes-te un regal, dóna-li una alegria al teu cos de dona. Ben a prop i aquí ens dona el número de telèfon. I la Sara, quan va llegir aquest anunci, doncs va veure que li podria agradar molt estar amb aquest noi i va quedar amb el noi i a partir d'aquí va començar una relació. S'ha de dir que Sara va complir 50 anys i es va començar a fer moltes preguntes de què havia fet en la seva vida i es va adonar que no té cap atribut que la faci ella mateixa, tot li havien donat per si sol. I a partir de conèixer Ismael, doncs va començar a descobrir qui era ella mateixa. Però quan arribem a la segona part, s'adona que no es coneix perquè Ismael es torna un noi molt violent amb ella fins que acaba maltractant-la. I pràcticament quasi al final del llibre se'n va de València, perquè està situat a València aquest llibre, i coneix finalment un home que sí que la fa sentir qui és ella en veritat. I doncs al final ens acaba dient que sí que és una dona que té un atribut. I a més també el títol del llibre està molt ben escollit perquè Sara era una dona que era traductora i va voler començar a fer nous projectes i va veure un llibre que era L'home sense atributs de Robert Musil i el va començar a traduir. I per això també aquí és quan es va començar a fer les preguntes de si tenia algun atribut. I pràcticament també hem de dir que és un llibre que passa de l'erotisme sensual extrem a una violència molt forta. Per tant, jo el recomano molt.
Violència entre qui?
Entre Ismael i Sara.
Entre els dos?
Sí. Ah. Podríem dir violència de gènere.
Ah.
Sí. Llavors, tu hi veus alguna mena de denúncia o més aviat hi veus l'interès, diguéssim, perquè aquests dos aspectes provoquen emocions en el lector o a la lectora?
Provoquen emocions tant al lector com a la lectora, perquè el llibre està escrit en segona persona i fa que el lector s'integri totalment des de la primera paraula que llegeix a com si fos la protagonista i fa que se senti com la Sara. Jo realment quan vaig llegir aquest llibre a la segona part em va costar molt seguir llegint per la crueltat com tracta la violència, bàsicament.
Escolta, de l'entrevista amb l'autor, amb què et quedes? Què és allò que recordes especialment? Doncs alguna pregunta que li vas fer, alguna resposta que et va donar, que et va sorprendre? On va tenir lloc l'entrevista? Va ser una persona fàcil de contactar? Què ens pots explicar?
Vols fer per telèfon o...?
No, per persona.
En persona? Vas anar a València?
No, vaig anar a Barcelona.
A Barcelona?
Sí.
Però aquest autor és de Barcelona?
No, viu a València, al COI.
Al COI.
I va venir una setmana aquí a Barcelona que tenia feina i em va cedir l'entrevista.
Ah, molt bé.
Doncs vaig contactar amb ell a partir de la seva pàgina web, té una pàgina web, i a partir d'aquí, doncs, correu electrònic, adreçant-me amb ell, vam començar a parlar i a partir d'aquí va començar tot el que seria el procés de planificar l'entrevista i tot. I del que em quedo més de l'entrevista és que aquest llibre sorprèn moltíssim de moltes perspectives. S'ha de dir que és un llibre molt, com ho diríem, que si ho llegeix una dona es queda més amb els detalls que no pas un home, perquè clar, tracta d'una dona i es queda molt més amb els sentiments que pot tenir una dona i que sí que els sent, no? Canvi, un home potser no pot sentir el mateix que sent una dona. I a més també em puc quedar amb el fet que s'està fent en teatre, i em va encuriosir moltíssim i ja tinc ganes de que s'estreni per veure com es fa teatre eròtic, no?
Sí, se n'està fent una adaptació.
Sí, s'està acabant ja de treballar i ja em diran quan es presenta.
De fet, ja fa temps que n'hi ha de teatre eròtic a Barcelona i això, que ja n'he vist també.
I a més, també podríem dir el fet de... L'exemple que em va donar. Tu li dones a l'espectador una cosa dolça i de sobte li dones una cosa molt amarga. Clar, es queda sobtant, no, el lector? I va jugar molt amb aquest aspecte. Jo crec que aquest aspecte és el que li ha fet guanyar molts punts en aquest llibre. Perquè en cap llibre ha tractat la violència barrejant l'erotisme.
I aquest llibre el recomanaries a qualsevol tipus de lector? Establiries algun tipus de limitació per edat?
Sí. Amb aquest llibre es podria començar a llegir a partir dels 16 anys. Menys no, perquè no l'entendrien. Moltes coses no les entendrien.
Però i si es posés com a lectura com a lectura obligatòria en un centre docent, penses que hi podria haver problemes o no?
Home, pot haver-hi problemes pel que fa a la família.
Ui, no insistim més en aquest aspecte.
Escolta una cosa, passem, si et sembla, a l'altre llibre,
sí,
el llibre
sí.
De la Josefina Llaurador, Desig de paraules. Què tenen en comú els dos llibres? Si és que tenen alguna cosa en comú.
No tenen res en comú.
Tenen res en comú?
No. Un l'ha escrit un home i l'altre l'ha escrit una dona. El que pot pensar un home sobre una dona és diferent que el que pensa una dona pràcticament, normal. I a veure, el llibre de Josefina Llaurador és totalment sensual, totalment eròtic, parla sobre una parella.
Són contes o és una novel·la?
És una novel·la també, és una novel·la, no està dividit en dues parts ni res, totalment sencer, i és una parella madura, que ronden sobre els 35 anys o així, i el que s'explica és tots els seus actes sexuals. A partir d'unes cartes de la besàvia que llegeixen... Bueno, que va descobrir la Júlia, la protagonista... Bueno, una de les protagonistes...
Fins a quin nivell de detall, quan dius que s'expliquen els actes sexuals? Perquè llavors potser no parlaríem d'erotisme, no? Si són...
Home, el nivell de detall fins al punt d'arribar a l'acte. Bueno, no, a l'acte sí, també hi ha alguna d'això que sí que se'ns explica, però no tan detallat, eh? No tan detallat, perquè si no ja diríem que és pornogràfic.
Clar. Perdona, continuo, que t'he tallat.
Sí.
Les estaves explicant de què anava el llibre. Explica els actes sexuals.
Doncs bé, com anava dient, és una parella que... Bueno, la noia es diu Júlia i el noi es diu Francesc, són una parella madura. I s'ha dit que el llibre és molt, molt fantasiós. Comença a parlar de boscos, de fades, i això ho va relacionant amb la noia. I és bastant divertit perquè hi ha moments que dius, ostres, però si aquí m'està parlant de Tristan i Isolda, com pot ser? I vas començant a lligar coses, no? Per exemple, és una parella que volen tenir fills, però no poden tenir fills, i arran d'això doncs, també sorgeix com una fantasia entre de la noia. I sobretot quan llegeix les cartes de la besàvia, se n'adona que no tot ronda sobre la família, sinó que també pot ser només un amor entre ells dos. I bàsicament ja està. podríem dir, del resum, és que és molt curt. El resum és molt curt.
No, no, ja va bé que no ho expliquis tot, perquè clar, sí, llavors, sí. La gent llavors
no
el
llegirà.
Llegirà el llibre, clar.
Aquest llibre té algun tipus de limitació per edat, també? O es pot recomanar per tothom, a diferència de l'altre?
Amb aquest, jo el recomanaria no pels 16 anys, sinó a partir dels 20.
A 20? Sí. Més amunt, fins i tot?
Sí.
Més amunt.
Sí.
Diu haver-hi escenes més fortes.
Sí, sí. Tal i com es tracta, sí.
Escolta una cosa, t'has fixat si les escenes, diguem-ne, eròtiques apareixen amb uns intervals regulars?
Sí.
Sí. Sí. O sigui, sembla que estiguin dosificades per mantenir l'interès del lector o per, o per, entre cometes, anar premiant el lector o la lectora, no?
Mm. Mm-hmm. Hi ha una escena que està en un dinar familiar i de sobte et diu que estan en el lavabo, però de cop i volta estan en el jardí. I et quedes com dient, però què estan fent? O sigui, no estan al jardí, però sí que estan en el lavabo i després on estan? Estan en el cotxe? No sé, són coses molt rares. O et posen una història entremig.
Nosaltres fa, el Teatre de Llibres fa una cosa de no gaires, no gaires mesos, vam fer un especial dedicat precisament al tema aquest de l'erotisme, la literatura eròtica, i van sortir realment propostes molt interessants, perquè tota la gent, les persones que col·laboren amb nosaltres, que són unes quantes, doncs vam parlar de llibres d'aquests, i fins i tot vam descobrir coses que fins i tot no sabíem, no? Tu has descobert aquí amb això, aquest llibre, doncs, el tema de l'erotisme en català, però ja fa que, evidentment, l'erotisme n'hi ha hagut tota la vida, no? L'únic que en literatura, en català, no n'hi havia tanta, però ara, últimament, a través d'aquestes editorials de l'eclèctica de Promera, l'editorial, sí, la col·lecció l'eclèctica, doncs es van publicant tota una sèrie de treballs que penso que és una forma també de normalitzar la llengua, perquè si no, només no, hi ha temes que són tabús, doncs mai la gent, és el que va passar doncs, com va sortir Dallas, no? Allò que dèiem barjaula, no sé què, i unes paraules que molta gent no saben ni com dir-ho, si no és en castellà, no? I el fet que hi hagi aquesta literatura i s'hagi popularitzat, doncs és una cosa que ha anat molt bé per la llengua també.
Tinc entès que a banda d'aquests llibres que són recents, però també has fet algunes lectures de literatura eròtica en català més clàssics, diguem-ho així, oi?
Sí, per exemple, Manuel de Perolo, amb obres públiques.
Obres públiques.
Sí, molt divertit, vaig riure moltíssim.
Són és contes, un... són contes, novel·les?
No, és una novel·la.
Una novel·la?
Una novel·la.
Novel·la tota, sí.
Sí, és molt divertit.
Però són els poemes de Perolo, que té poemes, sí que són, clar, són un poema i prou. Però obres públiques és, sí, tota una novel·la.
O sigui, el que són contes són aquells... aquelles col·leccions...
Directe al gra, que també va col·laborar Carles Cortés, bueno, un col·lectiu, més ben dit. També Deu pometes té el pomer, que sí. Aquest no em va agradar massa, sí que no, pel meu gust no va molt. I bé, també vaig llegir un de Boris Vian, L'home llop. També vaig llegir, bé, aquests dos, Directe al gra, bueno, Desitjo paraules...
O sigui, vas fer una mena de combinació entre textos sí. clàssics amb textos més recents o més actuals. Quan estàvem parlant de Desitjo de paraules, no hem comentat que també vas parlar amb l'escriptora,
sí.
també vas parlar amb l'autora.
Sí.
Pregunto el mateix que abans, com va anar l'entrevista, què és allò que et va cridar l'atenció més, alguna resposta que et sorprengués?
La veritat és que la seva entrevista va ser molt divertida, tota l'estona estava dient... Bueno, em posava exemples perquè em quedés ben clar de què és el que tractava el seu llibre.
A més, tinc entès que va ser molt proper a l'entrevista, eh?
Sí, sí, va ser a casa seva. Va ser a casa seva. I amb el que em quedo amb l'entrevista va ser, sobretot, no té res a veure amb el llibre, bueno, sí, però amb el meu treball, sobre la diferència entre erotisme i pornografia, que va ser el clau que em faltava per dir és aquí. I bé...
Tinc entès que també que et va donar moltes referències literàries, perquè
sí.
has parlat de Tristany i Isolda,
sí.
però convenen tenir aquestes referències literàries per entendre bé el text?
Sí.
O sigui, abans de llegir aquesta novel·la ens hem d'haver llegit el Tristany i Isolda o altres?
No, però saber una miqueta l'argument, perquè moltes estones la protagonista, la Júlia, fa reflexions sobre Tristany i Isolda, sobretot d'Isolda, per què no van consumar la relació si estaven junts? I doncs ella ho va començant a relacionar i acaba doncs sabent que...
O sigui, potser no és obligatori, però aniria bé conèixer,
sí.
conèixer la història.
Sí. Tenir almenys una preferència abans de llegir el llibre.
Hi ha algun clàssic europeu també d'aquest tema?
Clàssic europeu? Com quin?
com per exemple el Marquès de Sade, o per exemple, doncs...
No me'l llegit?
No.
No, perquè tant temps no tenia per llegir-me'l, i
però
tampoc...
Ja he sentit quants llibres ha llegit, per fer aquest treball.
Però l'he esmentat en el treball, i més o menys sé de què va.
Però si has llegit alguns contes del Decameró.
Sí.
Que sí que podríem considerar...
I els contes de Canterbury
els
també.
Els contes de Canterbury, que sí que un cert erotisme també
sí.
es pot deduir.
Sí.
I parlant del Decameró o dels contes de Canterbury, has vist alguna pel·lícula? Hi ha algun tipus de
sí.
relació entre literatura
sí.
i cinema
sí.
que fan ús de l'erotisme?
Mm.
I què ens en pots dir? T'ha agradat? T'ha agradat?
Bàsicament
parlem de la versió de Pasolini, m'imagino.
Sí, els de Pasolini. Bàsicament, amb els de Decameró i els contes de Canterbury em va agradar més veure la pel·lícula que no pas el llibre. Perquè el llibre no t'es... O sigui, passa molt ràpid. No t'has enterat de que ha passat alguna cosa entre ells fins més tard. En canvi, la pel·lícula no, la pel·lícula és molt més tranquil·la i molt més graciosa. I em vaig riure molt més amb la pel·lícula que no pas llegint el llibre.
Molt bé. I tinc entès també que un altre apartat del teu treball estava relacionat no tant amb els llibres, amb la literatura eròtica, sinó que també et vas anar a fixar, vas anar a buscar obres d'art.
Sí.
Obres d'art en què l'erotisme hi era molt present.
Sí.
Quadres, per exemple, o escultures... no sé si ens en vols 5 cèntims d'alguna d'aquestes obres que potser no coneixies i que arran d'haver doncs, fet aquest treball doncs, vas aprendre que existien, no sé.
Amb l'obra que em quedo més, que em va impactar, va ser L'origen del món, de...
Courbet, pot
Courbet,
ser?
Sí, Gustave Courbet. Sí, doncs em va impactar moltíssim aquest quadre i és que la imatge la tinc gravada. I també d'escultura hi ha algun, però bàsicament amb el que em quedo és Rodin. Rodin el ves. És molt maco. Tot i que jo no li veig molt eròtic perquè no es veu res. Bueno, no es veu res. No mostra, només
no
mostra carinyo.
Però L'origen del món, aquest que comentaves fa un moment, és una mica...
És molt impactant.
És molt impactant, sí. Podries fer una descripció? Breu?
Home!
Era una pintura per una col·lecció privada, oi?
Sí, ara...
Sí.
Surt a Google, Google Images, eh?
No estava a Caixa Fòrum o un lloc d'aquests.
Ah, sí?
No n'estic segur.
Sí,
em sembla aquell... Sí, pot ser que el portéssim perquè és en un museu de París, aquell que hi ha al costat del Sena, no?
Orsay.
Aquell d'impressionistes, Orsay.
Doncs els nostres oients els deixem amb la intriga de saber com és aquest quadre de Courbet, L'origen del món. Molt bé, Yasmina, doncs t'agraïm molt la presència al Tiant de Llibres, que ens hagis fet aquests 5 cèntims doncs, de la teva experiència com a lectora de literatura eròtica. Bé, ja ho saps, per qualsevol altre llibre que vulguis llegir i comentar, doncs aquí al programa sempre podràs venir doncs, a donar la teva opinió.
Sigui de l'estil que sigui.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura universal.
Bé, doncs a Literatura Universal parlarem del 21 de març com el Dia Mundial de la Poesia. Es va decidir que fos el Dia Mundial de la Poesia en una reunió de la UNESCO celebrada a París l'octubre-novembre del 1999 i es va proclamar aquest dia com a Dia Mundial de la Poesia, de fet, perquè coincideix més o menys amb la data del naixement de Virgili.
Jordi, perdona, sembla que estiguem dient 21 de març com si fos qui sap quan.
Sí, sí.
És demà passat.
És demà passat.
És demà passat.
Això mateix.
Dimecres.
Això mateix. Tingueu present que som a dia 19.
19 de març.
Si no m'he descomptat. Bé, per què això? Doncs perquè en el món d'avui dia hi ha necessitats estètiques, considera la UNESCO, que no són satisfetes. Recordeu que la UNESCO és aquella agència que tothom esmenta però ningú sap exactament a què correspon. Correspon a l'Organització de les Nacions Unides que s'ocupa de l'educació, de la ciència i de la cultura. Llavors, és clar, concretament pensen que encara hi ha una tendència en els mitjans de comunicació i entre el públic en general de refusar de prendre seriosament el poeta. Per tant, creuen que hi ha una necessitat d'acció social per fer aquesta imatge del poeta com un ésser poc seriós, una imatge, convertir-la en una imatge del passat, i també hi ha la intenció de convertir o de posar la poesia en el lloc que per dret li pertany a la societat. Bé, nosaltres com celebrem? Nosaltres em refereixo a la societat catalana, aquest Dia Mundial de la Poesia. Doncs el Dia Mundial de la Poesia se celebra gràcies al fet que, naturalment, hi ha una delegació de la UNESCO en territori català. I aquesta delegació de la UNESCO s'ocupa, els amics de la UNESCO, en tot cas, els representants de la UNESCO dins de Catalunya, s'ocupen de promocionar el Dia Mundial de la Poesia. I cada any, des de fa una colla d'anys, oi, d'ençà potser dels seus inicis, que demanen a un poeta que escrigui un poema. I el difonen traduït en un munt de llengües, potser més de 20 i tot. Aquest any es pot trobar el fulletó en format PDF i es pot descarregar d'internet. El poeta que ha estat convidat aquest any a escriure un poema és Narcís Comadira, el qual ha escrit quatre paraules, aquest és el títol del poema, que diu: «Mig en somnis un àngel se m'apareix i em tenta. Escriu, fes un poema. Vull treure'm el de sobre, vull dormir el son dels justos o el son dels pecadors, m'és igual. Vull dormir, però ell insisteix, té, diu, quatre paraules, món, país, llengua, amor, i afegeix, gairebé ja t'he fet el poema. Jo li dic, si escric món, bé hi hauré d'afegir desastres, fam i guerres. Si escric país, ja entro al territori foll de l'ésser i dels fantasmes. I si escric llengua, veus, el dolor em trenca l'ànima, no puc escriure més. I em diu, tu escriu amor pel món i pel país, i per aquesta llengua que es mor i et trenca l'ànima. Veuràs que encara pots fer aquest i mil poemes». Bé, de moment fins aquí el que ens ha donat el Dia Mundial de la Poesia, però quan arribem a l'apartat de notícies donem un parell de notícies en relació a aquest dia.
Els microrelats.
Bé, comencem avui amb la lectura d'aquests microrelats. Diem sempre, perquè cal a vegades explicar-ho, que nosaltres, com a programa de llibres, dona suport a l'Associació de Relataires en Català pel que fa a l'espai que es diu Relats a la ràdio. I aquests són microrelats, de fet, només que són relats molt curts, i que aquí el que farem nosaltres és que la selecció no la fem nosaltres, només llegim els relats seleccionats per aquesta entitat, i que, per tant, no ens fem responsables d'aquesta tria. I també a vegades, si hi ha alguna errada lingüística, doncs és que llegim tal com ens arriba, i perquè si no també seria d'alguna forma canviar coses que no arribem tan amunt. Per tant, dit això, doncs, comencem a llegir el primer, un que es diu Atrevir-se a viure, i és un relat signat pel pseudònim Espiral. Era a les 9 del matí d'un dia qualsevol de la meva avorrida vida. Arribava al despatx amb un cafè de màquina que regalimava cremant-me els dits. A la porta hi havia una nota escrita a mà que deia: «No em coneixes, em dic Bernat i fa 6 anys que treballo al despatx de l'edifici del davant. La meva finestra no és davant de la teva i mirar-te és l'única distracció d'aquesta merda de feina. No t'espio, només jugo a endevinar com ets i com és la teva vida. Sé que no tens fills perquè plegues molt tard. No tens parella perquè fa poc vas retirar la foto d'un noi del teu escriptori. I odies haver de venir amb talons perquè sempre vas descalça. Sé que t'agrada el color blau, que prens un cafè a les 10 i a les 4, que utilitzes perfum de llimones, i sé que som ànimes bessones. Tens la mateixa mirada d'avorriment que jo. Estàs farta de la rutina, de llegir cartes i ordenar papers, de ser un ningú que es mou per inèrcia. No vull jutjar-te, però cada dia et veig més apagada, com si aquell lloc et consumís. Són dos peixos cansats que es deixen arrossegar pel corrent. Jo estic fart, marxo d'aquí, sense donar explicacions a ningú. Aquesta nit agafaré un tren cap a París, a la Bohèmia, o un lloc on cada dia sigui diferent. Sé que t'agradaria anar-hi. He vist que tens un quadre de la ciutat. Vine amb mi, sense pensar-t'ho. És una bogeria, però no te'n penediràs. T'ho prometo, serà l'aventura més emocionant de la teva vida. Allà tinc casa i diners per uns dies. Després improvisarem. Ens farem amics els tres. Tu, jo i París. No pretenc segrestar-te, ni gastar-te una broma. Només sóc una persona avorrida com tu que vol oferir-te el que et mereixes. No portis gaire equipatge. T'esperaré a les 7 davant de l'oficina. Mai és tard per començar a viure. Aquell vespre, mentre sopava sola davant de la tele, no em podia treure del cap la imatge d'un noi amb una maleta que fumava un cigarret a la porta de l'oficina mentre jo plorava al despatx maleint la meva covardia. El segon es titula L'home que plantejava que es plantejava la vacuïtat. Està signat per Darman. A tals alçades del viure és gairebé impossible retenir a la memòria quant de temps he estat solitari i trascant per dominis tan superbs. Sempre he sentit un gaudi fabulós en passejar i, ensems, observar la varietat dels paisatges que visito, notant els animals que hi viuen pels entorns. Tot plegat, un plaer que no es pot comparar amb cap altre assumpte conegut en aquest indret on visc. L'espai per recórrer és prou gran com per anar a fer un vol i, sense veure'n al final, tornar al meu casal després d'un parell de jorns de fer el badoc. Visc joiós descobrint clarianes, rierols, fondalades o petits pujols. Fins i tot puc gaudir, dins de tan gran heretat, d'una muntanya altiva, on tothora el cim és emblanquinat. Mai no hi he pujat, però què hi hauria de fer allà dalt tot sol? Malgrat les variades opcions per distreure'm, al plantejar-me la vacuïtat de la meva existència, m'ha dut a l'avorriment de parlar amb mi mateix. Un matí de bevellum vaig prendre consciència que em calia treure l'entrellat d'alguna cosa que s'escapava al meu discerniment. Aquell jorn, i després d'una estranya esgarrifança, comencia a demanar-me què era allò que em passava. Sentia una mancança de caràcter natural, i com la claror d'un llamp que retrunyi dins del meu cap, vaig saber que, amb paciència, allò que hauria d'ocórrer, més d'hora que tard, succeiria. L'aclaparament d'aquell neguit va finir després d'una nit de somnis revoltats que em varen deixar esgotat, cruixit. En despertar-me vaig trigar més del que tenia per costum i quan ho vaig fer sentia una agitació desconeguda fins aleshores, tot escoltant allò que em va semblar un cant suau, melós. «Bon dia, homenot! M'han dit que t'avorries, la veuen desvetllar. I tu qui ets?» digui aixecant-me d'un mot i fregant-me els ulls. «M'han dit que sóc l'Eva, la teva costella. Tu ets Adam?» «Sí, si tu ho dius», vaig acceptar. Des d'aquella nit, de somnis revoltats, la meva existència havia bandejat per sempre qualcuna estèril observació sobre l'avorriment.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Hola, bona nit, com esteu?
Hola, com va això? Escolta, et tornem a tenir entre nosaltres, trobàvem a faltar la teva veu, però avui ens hauràs de dir tu mateixa de què ens parlaràs.
Ja ho he dit abans, eh?
El pont de la solitud, de Francesc Alier,
sí, sí, sí.
Eh que sí?
Sí, 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 és que estic com qui diu recient sortida del forn, eh? Vull dir que no m'ha donat temps a enviar-vos res del que, bueno, del que ens en diem cada setmana. I sí, sí, es diu exactament el pont de la solitud.
Aquest és un pont real, com el pont dels sospirs de Venècia, o,
no,
o és un
no.
pont alegòric?
És un pont alegòric, molt, molt alegòric, totalment alegòric. És un pont emocional, vale? Situem la nostra novel·la en un període complicat perquè volten els anys 40 i, bueno, aquí, clar, i, bueno, sabeu que recent acabada la guerra nostra, la guerra civil d'aquí, i tot just iniciada la Segona Guerra Mundial, perquè malgrat Espanya no hi va participar, clar, les repercussions ja avui dia ningú les discuteix. Però és molt... Aviam, és una novel·la dura, perquè parla molt de la postguerra, de... Clar, els que no ho hem viscut, doncs això ens sona com una mica... Bueno, com de pel·lícula, no? Com que ho estàs veient, o ho estàs llegint, en aquest cas. Però, certament, el que relata, doncs és esfereïdor. Llavors, quan les coses van bé, econòmicament, socialment, històricament, doncs és fàcil ser bo, ser generós, estar content i estar feliç, però clar, quan es passa gana i la situació és la que és i les condicions de vida de molta gent són extremes, doncs clar, afloren els sentiments més, bueno, els sentiments i maneres de ser doncs més interns de la persona, aquells que normalment no mostraries. I d'això va aquesta novel·la, no? Parla d'amors extrems, d'odis extrems, de traïcions, perquè clar, suposo que durant una postguerra els que se'n surten, doncs no sé si són els més llestos o els més intel·ligents o els més... no sé com, però en tot cas sempre n'hi ha uns que se'n surten, per dir-ho d'una manera, a costa d'altres que no se'n surten i que queden més malmesos. Aquesta és una època complicada per la Paula, que és la nostra protagonista, i bé, i ella d'alguna manera va veient, o sigui, és un relat de tot el que ella va sentint, va veient, i amb el rerefons, com us comentava, de la postguerra, però també, i d'això, no?, de l'estraperlo, de que moltes famílies, de fet, van subsistir gràcies a això. D'altres es van enriquir, i ho explica clarament, i parla d'algunes famílies i com ho feien i què feien, però també com d'altres no era tant el que ens ha arribat avui dia, no?, sinó que era realment subsistència, o sigui, supervivents, eren supervivents. I aviam, una mica per eixugar economies malmeses a famílies, sobretot on faltava la figura masculina, perquè o bé havia mort, o bé estava a la presó, o bé estaven a punt de fusellar-lo, en tot cas acostumaven a ser famílies de dones que havien de tirar endavant soles, o de vegades amb fills, la qual cosa encara ens la pinta pitjor en el llibre, perquè clar, a sobre tenien càrregues. I un altre rerefons així més concret de la novel·la, del fil narratiu, de l'argument, del tema, seria doncs, bueno, doncs el que va passar amb els presoners republicans, perquè clar, la guerra la van guanyar els franquistes, llavors clar, tots aquells republicans que van ser apressats, doncs alguna cosa, m'imagino que deurien pensar que alguna cosa s'havia de fer amb ell, no? Llavors narra una mica la construcció de la via ferroviària de la vall de Zafran. Vale. I com, que bueno, és una capellà l'Ebro, bueno, per capellà més l'Ebre, el riu Ebre, i com és la vida diària d'aquesta gent, d'aquests presoners, com el despreci amb els que són tractats, les poques condicions humanes, no? Són tractats gairebé com semianimals, no? Les condicions que tenen, la poca empatia, no?, vers aquelles persones que al cap i a la fi eren sers humans iguals que els altres, espanyols, catalans, bascos, aragonesos, és igual, tant és, no?, republicans al cap i a la fi. I és una mica esfereïdora, en aquest sentit, vull dir, t'expliquen coses que, bueno, que et quedes així com una mica dir, mare de Déu, no? I bé, com a mi una mica de... Aviam, aquest és el punt de partida, no?, de la història de la Paula, i bé, ella ha d'afrontar situacions molt dures en aquest context, i el fet de ser dona, ja sabeu que també en una guerra i postguerra les persones més febles o que la societat estima que són més febles són les que bueno, més pateixen, no? I en aquest cas són doncs, les dones i els fills. La Paula, la nostra protagonista, és una dona. Suposo que l'autora del llibre, la Francesca Alier, també és una dona, també nascuda al Baix Ebre, i concretament en un lloc que es diu Xerta. Jo no havia llegit res d'ella fins que no em va caure aquest llibre a les mans, i de fet va ser per casualitat, perquè me'l va deixar una companya valenciana i em va dir, mira, que aquest t'agradarà i tal. I bé, m'ha agradat molt. És un llibre fresc, àgil, amè, dur, també, i no és allò una lectura d'aquelles que la tanc, que s'acaba el llibre i dius, bueno, i una altra cosa, no? Ja està, acaba aquest i ve un altre. Doncs no, és un llibre que et quedes doncs, una mica com una mica absolutament colpida, no? Dius, ostres, això passava, és cert, és real, està molt ben documentat i potser és ficció, però és una ficció molt real, no? I que passava, no? Aquestes coses passaven. Són personatges molt, molt quotidians, gent normal i corrent, no? Amb una vida certament dura, dura, complicada, difícil, no era gens fàcil, no?, la vida d'aquesta gent, i una vida que, a veure, no només per fet de ser presoners o fet de ser del bàndol perdedor, sinó per la situació, pel context, no?, pel context històric, social, econòmic que els toca viure, i com es mouen alguns com si fossin gairebé robots, no?, gairebé deshumanitzats, no?, perquè ja tot és tant el que han vist que ja no han perdut aquella essència humana, no?, aquella capacitat de pensar que l'altre és un ser humà igual que tu, no?, és aviam, és dur, el llibre, ho insisteixo, que no... Jo quan el vaig agafar vaig pensar, a veure, aquest llibre no és per un target generalitzat, estem parlant de lectors que, bueno, que vulguin aprofundir una mica en la vida de la postguerra. I bé, no sé, parla de les seves angoixes, de les seves pors, de les seves misèries, dels seus sentiments, dels seus amors, no? És bonic, el llibre és bonic, és un llibre que dius, ostres, que mac, o sigui, no sé, és bonic aquesta novel·la.
Tornem-ne a dir el títol i l'autor, si et sembla bé, Helena.
Sí, mireu, i fins i tot us dic la...
I tu i jo.
Sí, és Cosa Tània, que jo no la coneixia, és la primera vegada que la veig, i autor no, autora...
Ja sí que el coneixem.
Francesc Alier.
Francesc Alier, sí. I el llibre El pont de la solitud. És aquell pont que es traça d'una persona a una altra, o sigui, dues persones que estan juntes però que estan absolutament soles, que no es reconeixen l'una a l'altra com a persones. És complicat, el concepte, però bueno, és així, vull dir, és així. A mi em recorda una mica, quan vaig llegir, o sigui, quan vaig acabar la novel·la i vaig entendre el títol, em recorda una mica aquests diumenges que vas al restaurant i et trobes amb, que sigui, amb una família, o un pare i uns fills adolescents, o una mare i uns fills adolescents, i tothom està amb el mòbil jugant o teclejant i no es diuen res, no? I penses, mira, aquí hi ha un pont d'aquesta solitud.
Molt bé, Helena, ho hem de deixar aquí perquè és que ja anem ja malament.
No passa res.
Moltíssimes gràcies per la teva intervenció i comptem amb tu per la setmana vinent, si pot ser.
I tant!
Gràcies, Helena. Fins dilluns vinent.
A reveure.
A reveure. Fins aviat.
Un temps abraçada.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari ràpidament, dient que segueix la vaga de fam per la llengua, que en Jaume Bonet, des de Jubilats per Mallorca, està fent allà, porta 19 dies sense menjar, i és una heroïcitat que realment molts mitjans de comunicació amaguen, i nosaltres des d'aquest programa no podíem deixar de dir-ho. La persona no sabem si acabarà morint, que poder caldrà morir, perquè, és clar, el problema a les Illes amb el tema de la llengua és gravíssim, amb la política lingüística que està fent el PP, i des d'aquí doncs, li donem tot el suport i esperem que, diguem-ne, que es vigili, sobretot la salut, i que tiri endavant, que gent com ell la necessitem.
Bé, i volem donar a conèixer una iniciativa. Vaja, primer de tot, si us interessa guanyar una tauleta digital o un carnet del Club 3CSC i un lot de llibres de poemes, i, a més, resulta que heu format part d'un curs del Centre de Política... CPNL, o sigui, sé que hi ha política lingüística...
El Consorci per la Normalització
Lingüística, això mateix. En qualsevol de les modalitats, sigui presencial, no presencial, amb el parla.cat, a distància, com sigui, si heu participat en un d'aquests cursos, podeu concursar en un concurs de haikus que es diu Haiku a l'aula, o Haiku a l'aula. Busqueu internet i allà trobareu les bases per poder-hi participar. Ja sabeu que un haiku són tres versos que segueixen un estrofisme japonès.
Bé, sabeu que fa una estona hem parlat de la celebració del Dia Mundial de la Poesia, demà passat, el dia 21. Doncs aquesta mateixa setmana, el dia 24 de març, es fa també la celebració del Dia Mundial del Teatre. Aquest any, a diferència d'altres anys, aquesta celebració s'ha estès per tota Catalunya. Més de 100 teatres de tota Catalunya s'han sumat aquest any als actes del Dia Mundial del Teatre, que es faran, com diem, el proper 24 de març, amb la lectura d'un manifest que ha escrit per aquesta ocasió l'actor John Malkovich, i a més resulta que es vendrà pa i coca commemoratius en uns 60 forns de pa. Es veu que existeix una mena de forn, el pa del teatre, que es diu que és un pa amb oli d'oliva i farigola en forma de màscara, que ja es va vendre als forns de pa de Barcelona el Dia Mundial del Teatre de l'any passat. I es veu que el dia 25 de març, diumenge, amb un acte conjunt que es farà a la plaça de Catalunya, l'actor Joan Vallès llegirà un manifest de John Malkovich, que hem vist fa un moment, i l'actriu Rosa Novell llegirà el manifest de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya.
I per acabar, no sé si encara hi ha alguna notícia més, doncs que Armand Sansó el 10 de març va morir. Armand Sansó era un conegut militant associatiu independentista nord-català i principal promotor de la Porta dels Països Catalans. Va fer des de Salses, a favor de sentir baixar per autopista a la Voreu. Va estar deportat als camps de concentració i últimament doncs, va ser membre d'Esquerra Republicana de Catalunya Nord, i que doncs, va ser una persona que fins als 90 i pico d'anys va estar lluitant per la nostra pàtria. I per tant, des d'aquí fer un petit homenatge.
Bé, i hem entrat ja en el moment final del programa, aquest moment en què diem sempre una frase. La frase d'avui és d'Eduard Pallron i té a veure amb l'amor, precisament. Es pregunta, l'amor, en principi, grans paraules, després parauletes i finalment paraulotes. Doncs així és tot el que podem, o això és tot el que diem sobre l'amor avui. Com acomiadem el programa?
Doncs dient bona nit, esperem que la setmana que ve ens seguiu, que les germinacions, que ara ja podeu deixar de connectar la ràdio si no voleu i podeu passar a TV3, però
sí, hem d'avisar que la presentació d'aquest llibre Independència o mort de la llengua, que havíem anunciat per al dia 29, doncs s'ha traslladat al 19 d'abril i ja n'anirem fent propaganda a partir del dia vinent.
Molt bé, doncs gràcies Yasmina per haver participat, també agraïm a la resta de col·laboradors, l'Helena i a tots nosaltres, òbviament, en Joan, a la Gemma Grau, en Jordi i mi mateix també.
I la gent que ens escolta cada setmana, rere setmana.
Recordeu que la setmana vinent, dilluns vinent, tornem a ser. Bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Laia Martínez, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant el logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.